Casi 400 jóvenes estaban haciendo botellón en Mallorca. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando en Mallorca? ¿Qué cojones está pasando en Mallorca?
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest és un dels últims vídeos que l'streamer Gabriel Chachi va penjar a YouTube. Ho va fer aquesta setmana just abans de suïcidar-se. Un cas que s'ha fet conegut després que altres famosos a les xarxes, com Ibai Llanos, demanessin que entre tots cuidem la nostra salut mental. Per il·lustrar aquesta situació, només una dada. Els intents de suïcidi entre infants i adolescents s'han disparat un 27% en un any. L'any passat a Catalunya hi va haver més de 600 casos de nois i noies que van tenir conductes suïcides. És una xifra que, malgrat que s'ha anat incrementant any rere any, s'ha agreujat clarament com a conseqüència de la pandèmia. A aquesta hora el suplement. Helena Mercader, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Helena?
Bé, ara bé.
L'Helena la vam conèixer al suplement fa un any, just abans que esclatés la pandèmia, quan vam preparar un reportatge titulat Suïcidi al Gran Tabú, un reportatge molt recordat, ens van premiar amb testimonis molt potents com el de l'Helena, i ella era una de les persones amb qui vam parlar, una noia que ara té 22 anys, que des dels 12 que ha tingut problemes de salut mental i que avui, que sembla que està recuperada, volem tornar a parlar amb ella. Helena, passen més d'un any de l'última vegada. Crec que no ha estat un camí de roses, aquest últim any, tampoc?
No, no precisament.
Què ha passat?
Bueno, a mi la pandèmia també m'ha afectat amb el tema de la salut mental i no m'ha posat massa fàcil pel tema de la recuperació.
Crec que ara mateix tu ens estàs parlant des de la planta de psiquiatria de l'Hospital General de Catalunya i queden pocs dies perquè et donguin l'alta, oi?
Sí, queda exactament una setmana i sí, em van ingressar farà 40 dies per dos intents de suïcidi.
Carai, què va passar?
Bueno, la cosa és que jo no estava bé i anava a la pública, a la sanitat pública, i no em donaven resposta perquè no, és que no tenen recursos ara mateix. Amb el tema de la pandèmia s'han quedat amb molt pocs recursos i bueno, doncs em vaig intentar suïcidar dues vegades, sí.
Clar, és molt greu això que m'expliques, Helena. T'havia passat altres vegades, recordo, de més jove. Entenc que per això has estat ingressada aquests últims dies, però entenc que la teva situació es va agreujar precisament amb el confinament i amb l'aïllament, no?
Sí, jo em vaig aïllar molt amb el confinament, però jo pensava que tot estava perfecte, que tot estava molt bé, fins que quan ens desconfinen m'emporto la dosi de realitat, no? I m'adono que realment no estic bé i demano ajuda, però estava molt complicat el demanar ajuda en aquell moment perquè els tractaments i tot, tant públics com privats, estaven molt complicats de fer perquè amb el tema de la pandèmia s'havia fet tot online, estava tot bastant difícil.
És a dir, el que entenc és que tu t'ha perjudicat molt, per exemple, que els metges, els psiquiatres, els psicòlegs o quedar amb gent ho haguessis de fer a través d'una pantalla.
Sí, certament sí.
I entenc pel que m'expliques també que la cosa es va complicar molt a mesura que el confinament estricte es va acabar i a poc a poc anàvem sortint de casa. Tu vas continuar una mica aïllada, oi?
Sí, jo vaig continuar bastant aïllada perquè jo ja havia tingut èpoques d'aïllament abans de la pandèmia, però el que a mi em passava és que jo llavors m'apuntava a un curs o m'apuntava a qualsevol cosa, llavors ja coneixia gent i ja trencava una mica aquest aïllament. El que passa és que no podia apuntar-me res perquè no hi havia res presencial per apuntar-se. Llavors va ser tot bastant complicat i vaig seguir bastant aïllada. I els meus amics, doncs, hi havia alguns que ho entenien i hi havia alguns que no entenien per què estava tan aïllada, per què no els hi parlava. I jo, no és que no us vulgui parlar, però és que no puc parlar-vos perquè no estic bé.
Helena, quan tu estàs passant per una depressió tan forta com aquestes que tens, aquest aïllament tan sever, què necessites?
Necessito molta comprensió, primer de tot. I necessito que la gent no m'agobi, que no m'atabalin. Perquè quan em sento molt atabalada és quan em frustro més, perquè sento que no estic donant de mi mateixa, no? en la relació. Llavors, jo necessito que em donin el meu espai.
Recordo que fa un any em vas parlar molt del patiment, no? Que quan pensaves en el suïcidi, ho veies com una manera de deixar de patir.
Sí.
És com et senties, també, aquests últims dies?
Sí. Per mi és que els trastorns mentals i els temes de salut mental et fan patir tant que, sí, sincerament, per mi el suïcidi, tot el que tingui a veure amb desconnectar una mica d'aquest patiment és això, és desconnectar el patiment, deixar-lo de banda, deixar de patir, perquè comporta un patiment molt, molt gran, sí.
Aquestes últimes setmanes que has estat a la planta de psiquiatria de l'Hospital General de Catalunya, com ha anat? Què t'han ofert?
Bé, doncs, he de dir que ha estat el lloc on millor m'han tractat, perquè a mi sempre m'havien tractat molt, molt malament a psiquiatria. És un dels llocs on pitjor tracten i he de dir que estic molt contenta amb el personal, ho he de dir. I m'han tractat com una persona i m'ha sorprès bastant. O sigui, això els he de donar les gràcies, perquè això no acostuma a passar a psiquiatria. S'acostumen a tractar bastant malament. Però, bueno, ara doncs, m'han ofert un tractament que fan un psiquiatre i una altra psicòloga per justament per regular les emocions, per aprendre a gestionar, no?, una mica.
De fet, com que estàs ingressada, no tens telèfon mòbil. El telèfon te l'han deixat ara per fer aquesta trucada, oi?
Bueno, sí que tenim el telèfon perquè hi ha la pandèmia i no podem rebre visita.
Clar, què més t'ha impedit la pandèmia? Amb què més s'ha agreujat? Perquè, per exemple, recordo que quan ens vas visitar va venir amb la teva mare, no?, que evidentment sempre t'havia donat molt suport i havíeu passat per molts processos juntes.
Doncs mira, la meva mare fa 40 dies que només la veig a través d'un vidre, perquè, clar, no podem tenir visites per culpa de la Covid.
Deu ser molt complicat, això, no?
Sí, perquè, bueno, hem fet videotrucades i coses així, però, clar, no és el mateix. No és el mateix que el contacte pell amb pell.
Deixa'm que et posi un moment que em va agradar molt de l'entrevista que vam fer fa un parell d'anys. Jo et vaig preguntar això i escolta bé la teva resposta, eh?
Puc preguntar-te com veus la mort ara mateix?
La veig com una cosa que ha de passar sí o sí a tothom, evidentment, però la veig lluny de mi, o sigui, una cosa que no hi penso.
Què és per tu la felicitat?
Fer el que t'agrada amb els qui estimes.
I ara creus que ho tens, això?
Sí.
Helena, quan sortis de l'hospital, què vols fer?
Vull continuar estudiant, vull fer psicologia i vull estar amb els meus, com sempre. Estar amb els meus, sí.
Ho tens molt a prop, ara, no?
Ara sí, ara ho tinc bastant a prop, per fer.
D'alguna manera, això que ha passat, aquestes xifres que ara comentàvem al principi, amb tants casos de tanta gent jove, amb problemes de salut mental, a tu també et deu fer pensar, no sóc l'única, no? No estic sola. Això que em passa no és tan estrany.
No, sí, això ho penso. Això abans, al principi sí que pensava que era l'única, però ara sí que penso. Però també em sap molt de greu saber que tanta gent ho està patint, no? Perquè com que jo sé que em sap molt de greu i em fa bastanta ràbia que tanta gent ho hagi de passar tan malament.
Helena, m'agrada molt tornar-te a saludar.
Moltíssimes gràcies, Roger, a mi també.
Tornem a quedar d'aquí un any, si vols. Tornes a venir al suplement i ens veiem cara a cara perquè ja no tindrem ni pandèmia i segur que tu tampoc no estàs ingressada.
Perfecte, i tant. Moltes gràcies.
Adéu, una abraçada, Helena.
Adéu.
Un quart d'onze del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, escoltant atentament les paraules de l'Helena. A l'estudi avui ens acompanyen dues persones que viuen realitats com aquestes de molt a prop. Són la cap de l'àrea de salut mental infantojuvenil de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, és la doctora Montse Bàmies. Què tal? Bon dia, doctora.
Bon dia.
I també el psicòleg i orientador en centres educatius per la prevenció del suïcidi, el Joan Roa. Què tal? Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Què us ha semblat el que explica l'Helena i, sobretot, per què tenim tants casos com els de l'Helena, sobretot amb gent jove, amb adolescents, per què són tan més freqüents i per què s'ha disparat aquesta dada d'un 27% més en un any d'intents de suïcidi a casa nostra? Doctora.
Bé, a mi m'ha agradat molt sentir l'Helena perquè penso que és una experiència molt real, i que és la que ens trobem en el dia a dia a l'hospital. És cert el que ella ha dit, que els primers mesos de pandèmia hi va haver una certa tranquil·litat, perquè el confinament global va fer que els alumnes no haguessin d'anar a l'escola, l'estrès general va disminuir. Però, en canvi, a partir del setembre, quan es va començar a obrir, van començar a tornar a l'escola, a les universitats i tal, van tornar-hi sense haver estat 6 mesos a l'escola i, a més, amb l'estrès que suposa no poder sortir, no poder tenir les relacions socials que toca evolutivament, no?, en els adolescents. Això va fer que des de setembre, progressivament, a mesura que ha anat passant el curs, ens hem trobat, ha incrementat aquest nivell d'estrès i ens hem trobat un increment progressiu d'intents de suïcidi. Això que deies, no?, un 27%, sobretot en noies.
Més noies que nois?
Sí, més noies.
Per què?
Les noies, de fet, els mesos de gener, febrer i març d'aquest any 21 respecte al 20, l'increment a Catalunya del codi risc suïcidi de noies que han fet intents de suïcidi és del 200%, pràcticament.
És una animalada, això.
És moltíssim. Per què passa més en les noies? Mira, l'estrès, en les noies hi ha un cert component biològic en això. És a dir, les dones, davant una situació d'estrès, tenen més tendència a incrementar l'ansietat o a reduir l'estat d'ànim, mentre que moltes vegades els nois, els homes, tenen més tendència a aspectes més conductuals o de consum de drogues, òbviament parlant d'una manera molt general. Llavors, en les noies, sobretot noies de 16, 17, 18, batxillerat, no?, en aquestes situacions en què l'exigència és molt alta, augmenta el nivell d'ansietat, disminueix l'estat d'ànim i han incrementat els suïcidis, bueno, pràcticament el 200%.
Joan.
Sí, de fet, la salut mental dels joves ja era un tema delicat, ja era un tema que ja venia, que ja hi havia molts joves que estaven, diguem, en aquesta frontera, no?, en aquest patiment, i la pandèmia el que ha posat de relleu damunt la taula és que quan es dona un estressor tan fort, tan dilatat amb el temps com és la pandèmia, doncs durant el moment diem que les persones treuen aquesta capacitat d'adaptació i es van, bueno, com el que comentava la doctora Pàmies, no?, durant la pandèmia, el confinament només més gros, doncs hi havia moltes coses que estaven controlades, però és en el moment posterior en quan ja tornen a l'entorn.
En aquesta desescalada, no?, en el procés de començar a sortir, l'Helena el que explicava és que, i crec que no és un cas aïllat d'ella, sinó que tornar-se a relacionar, però a la vegada molts dispositius o molts serveis, haver-los de continuar fent online, això amb ella la va penalitzar molt.
Exactament, perquè al final d'alguna manera amb el que es troben és un cert aïllament, no?, quan esperen i les expectatives són de que realment tornen a una normalitat, veuen que aquesta normalitat no hi és, no?, que hi ha un cert aïllament, que el patiment hi segueix i s'han d'enfrontar unes exigències que generen estrès, no?, aquesta pressió acadèmica, aquesta pressió de l'entorn i amb moltes vegades també amb molt poques eines de gestió emocional, és a dir, amb molta poca de coneixement sobre la identificació de les emocions, com facilitar-les, com gestionar-les, regular-les, etc. I això és una cosa que venia d'enrere, però que ara amb aquesta situació doncs s'ha posat de relleu.
De fet, això que deia la Helena, no?, és cert que en les èpoques més dures del confinament es van reduir molt les visites presencials i es feien molt les visites amb videoconferència o telefòniques. Bueno, ha estat en la Catalunya ha estat una miqueta irregular l'accés que han tingut la gent a les visites presencials o a videoconferències durant la pandèmia. Però sí que és cert que estem tornant a recuperar la majoria de visites presencials. Són molt importants en psiquiatria, en psicologia clínica, les visites presencials, tot i que segurament hi haurà aspectes de les visites online que es quedaran, per exemple, una part més psicoeducativa o alguns aspectes de grup, però el pacient, tant nens, adolescents com adults, segueixen demanant les visites presencials amb els seus professionals.
Molt bé, tenim el diagnòstic fet, que és que els joves de casa nostra, de Catalunya, i especialment les noies, tenen més problemes de salut mental i incrementen els intents de suïcidi. Uh-huh. Abans d'anar a buscar la solució, anem a la prevenció, perquè crec que tu, Joan, treballes precisament en programes de detecció del suïcidi en centres educatius. Quins senyals donen a una persona que viu una situació límit que pot acabar en un intent de suïcidi? A on hem d'estar alerta? L'entorn, els pares, els professors.
Crec que és molt important aquí doncs, tenir una mirada com molt oberta, no? De dir no sols ho podem detectar en un àmbit concret, sinó que ha de ser una mirada que posi aquesta òptica de la detecció i de la prevenció a diferents focus, no? En l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari, a nivell més social, etc. És una perspectiva molt comunitària. Aleshores, hem d'estar com alerta a certes senyals que ens trobem, no? Que tenen a veure amb, per exemple, moltes vegades amb canvis de comportament molt bruscos, comencen a presentar molta irritabilitat o comencen a tenir molta dificultat per expressar certes emocions, o després hi ha coses també així com molt objectives, no? d'una persona que comença a escriure una carta de comiat o comença a fer unes certes gestions amb nivells d'assegurances, etc. O de cop fa...
Els joves també ho fan, això?
Sí, també t'hi trobes, eh? Vull dir, són com petits rituals que d'alguna manera s'estan acomiadant, i després també senyals verbals moltes vegades, que moltes vegades no són tan directes com per detectar o realment tu pensar que realment es vol treure la vida, que vol acabar amb aquest patiment. Moltes vegades és avui que es faci de nit per sempre. Es comença molt amb uns missatges molt indirectes, perquè hi ha com una verbalització que va increixent. Al principi comença de forma molt indirecta, amb missatges com de tot és una patranya, no? Tot és molt complicat, no me'n sortiré, i això va incrementant-se en intensitat i en el discurs fins a que ja arriba el moment en què ja verbalitza que es vol treure la vida i ho comunica, fa aquesta comunicació suïcida.
Sempre hi ha comunicació?
No.
Perquè moltes vegades no?
No, hi ha vegades que no. De fet, hem d'estar alerta perquè, a tot tipus de senyals.
Perdó que t'interrompi, no. Jo una de les coses que recordo de la conversa que vaig tenir amb l'Helena fa un any i mig, que em va dir que li molestava moltíssim, mm-hmm. era que li deien que allò ho feia per cridar l'atenció, no? Aquests comportaments o aquests avisos o aquestes alertes que tu dones les fas per cridar l'atenció, i això era una cosa que a ella profundament l'irritava.
Sí, perquè d'aquesta manera estem una mica invalidant moltes vegades l'expressió emocional, que ja costa, que ja hi ha un cert analfabetisme emocional moltes vegades, i que els costa molt posar paraules a les emocions, al que senten, expressar-ho i sobretot gestionar-ho. Si nosaltres donem aquest missatge en aquest primer moment de la comunicació, el que estem fent és invalidant el missatge d'aquesta jove, i aleshores no continuarà expressant el que realment sent.
Doctora.
Sí, Roger, jo amb això estic d'acord amb tu, eh? És a dir, hem d'atendre tots aquests missatges perquè, en tot cas, és un missatge de patiment. No, pot ser que sigui o no de suïcidi, però en tot cas és un missatge de patiment. Llavors, em sembla importantíssim la prevenció que ha explicat el Josep, però és bàsic, ¿vale? però en aquest moment és quan llavors s'ha de fer una valoració per part d'un clínic, no? Perquè... moltes vegades el suïcidi pot aparèixer en una depressió major sense que hagi verbalitzat mai idees de suïcidi, però pot ser, per exemple, la persona ha verbalitzat idees de desesperança, d'apatia, de somnolència, d'aïllament, i no directament una idea de suïcidi. És una part. Altres poden haver verbalitzat unes idees de suïcidi, com deia el meu company, a nivell de cartes o de parlar-ho amb els amics, però també és cert que també ens trobem una altra situació, que a vegades ens trobem a urgències, que són les autolesions no suïcides. Hi ha gent que ve amb erosions als braços o sense clarament una finalitat de suïcidi. Val? Llavors, veure de què estem parlant és molt important per donar el tractament concret. Val? Perquè sí que un missatge que crec que és molt important de donar és que l'únic que no té solució és la mort. Tot l'altre podem ajudar. Podem ajudar-los, i sigui quin sigui la manera de presentar-se, per això estem els psiquiatres i psicòlegs.
Què ha de fer un pare, un entorn, un germà que detecta que el seu fill, el seu familiar o el seu amic va en aquesta direcció? On ha de trucar?
Tant els pares com els professors com els educadors. És molt important la detecció, i llavors... D'entrada, s'ha d'acostar al sistema sanitari. Entenc que la Helena no tenia molt bona imatge del sistema públic, però s'ha fet aquí a Catalunya, precisament, el programa Codi Risc Suïcidi en adolescents. És un programa molt pioner, no només a l'estat espanyol, sinó també a Europa, que és que quan ve una persona amb un intent de suïcidi a urgències de l'hospital, si és una patologia psiquiàtrica greu, s'ingressa, però si no, és al cap de 72 hores màxim, o 24, o fins a 72, té una atenció específica a l'hospital de dia o al centre de salut mental val? Per veure què hi ha, diguéssim, darrere d'aquell intent de suïcidi. Perquè s'ha vist que el suïcidi en adolescents està lligat a dues causes. A, la depressió major, i també als intents de suïcidis previs. Per tant, el codi risc suïcidi, el tenir un tractament i una vinculació als serveis de salut mental després d'haver fet un intent de suïcidi, està clarament relacionat amb la reducció de suïcidis consumats.
És molt important aquest treball en xarxa, és a dir, des dels centres educatius, en aquest cas, per exemple, és molt important poder facilitar aquesta via, perquè, com comentava la doctora Pàmies, poder arribar a aquests serveis i que es puguin activar, que a partir d'aquí puguem prevenir, no? Perquè ja sabem que quan hi ha un intent hi ha moltes més probabilitats de que hi hagi al final un intent. Aquí també hi ha una tasca molt gran de formació i d'acompanyament, de donar eines a tot el professorat, acompanyar les famílies, als centres educatius, perquè realment coneguin el fenomen i, de fet, parlar-ne ja avui aquí ja és una manera de poder apropar-s'hi a aquesta realitat i de que realment puguin saber que hi ha una sortida, de que han de contactar amb els serveis de salut i que aquests dos mons han de treballar conjuntament, i treballen, de fet. Aleshores, és molt important poder donar aquestes eines, aquest acompanyament, aquesta formació, que al final el professorat moltes vegades es troba, no?, sense aquestes eines, sense aquesta formació, i en aquest moment és on estem ajudant a que aquest professorat, doncs, tinga, especialment els orientadors, tinguin aquestes eines.
Una de les coses que vam aprendre en aquest reportatge que vam publicar fa cosa d'un any i poc, titulat Suïcidi el gran tabú, podeu recuperar-lo a radio.cat/el suplement perquè continua 100% vigent. No està dedicat als joves i adolescents, tot i que també surten alguns testimonis com el de l'Helena. És que del suïcidi se n'ha de parlar, però se n'ha de parlar bé, i se n'ha de parlar oferint alternatives i amb positivitat, malgrat normalment el drama de molts dels testimonis, no donant detalls de... el mètode que ha utilitzat aquella persona per intentar suïcidar-se, sinó intentar donar solucions i mostrar el costat positiu, si és que n'hi ha, que normalment sempre n'hi ha, d'acord? Coses importants que crec que han anat evolucionant i que estan damunt la taula. Les xarxes socials, no? En el cas dels joves i adolescents, quina importància hi ha a les xarxes? I li vull preguntar a la doctora, perquè crec que en el cas del Parc Taulí teniu un programa pioner de detecció de conductes suïcides precisament a les xarxes socials, i ho vull relacionar també amb aquests youtubers, perquè n'hi ha més d'un que ha decidit treure's la vida, alguns fins i tot també utilitzant les xarxes, no?, per publicitar-ho. Suposo que és aquesta dependència de que et mirin, no?
Bé, molt interessant la pregunta i molt pertinent. A veure, les xarxes socials han vingut per quedar-se. Per tant, són aquí i vivim amb elles, i els nostres adolescents conviuen amb elles. Això fa que la comunicació sigui molt més ràpida i allò que abans fes en un entorn petit, de seguida estigui generalitzat. Val? Això té parts positives i parts negatives. Parts negatives és que moltes vegades pot haver-hi una magnificació d'algunes conductes, val?, molt ràpidament. És a dir, una autolesió, per exemple, que tu la publiques, i llavors hi ha un efecte social que està pendent de tu, què t'ha passat, on estàs i tal, que d'alguna vegada...
És a dir, hi ha l'efecte morbo que una autolesió, sí, a la xarxa aporta visites.
Sí, aporta visites.
Per tant, t'alimenta l'ego.
T'alimenta l'ego i pots entrar en un cercle, vale?, i utilitzar aquella conducta autolesiva com a forma de comunicació amb el teu entorn.
És,
vale?,
perillosíssim, això.
Perillós. Però, per altra banda, també pot ser que sigui una forma de detectar una idea de suïcidi, no? És a dir, si jo verbalitzo una idea de suïcidi o verbalitzo uns símptomes depressius, és més fàcil que algú se n'assabenti. Per tant, en aquest sentit, des de la vessant positiva, hem d'utilitzar les xarxes per detectar-ho. És cert que al Taulí tenim una pàgina web que es diu Manju, que és una web dedicada als joves i adolescents, per poder identificar tots símptomes, diferents símptomes de trastorns mentals, i poder contactar amb nosaltres a l'hospital. I és una web que està molt activa. I també hem participat en un estudi de detectar, a través de certes paraules de les xarxes socials, un algoritme de risc de suïcidi. Vale? És a dir, aquestes dues coses són les que hem desenvolupat al Taulí per intentar utilitzar les xarxes socials en benefici de la salut mental.
Joan.
Sí, en aquest punt és important considerar tant els pros com els contres, perquè moltes vegades el missatge que es dona en general és el de demonitzar les xarxes, i això moltes vegades trenca ponts de comunicació, per exemple, entre els joves i les famílies, no? En el moment que la família demonitza les xarxes. És important aquí considerar que hi ha beneficis, com els que explicava la doctora Pàmies, per exemple, la detecció, no? Una detecció que ens doni temps a poder actuar i a poder prevenir, no? Però també hi ha tota una part en el jove crea una altra identitat, que és la seva identitat digital, no? Està mostrant una imatge i d'aquesta forma s'està dissociant moltes vegades de la seva realitat, del seu patiment i de la seva identitat personal. I està mostrant el que veiem són missatges d'una construcció de, permetem una mica l'expressió d'aquesta dictadura, una mica del Mr. Wonderful, no? De que tot va bé, de que no hi ha patiment, de que tot és perfecte. Què passa? Que quan connecta amb la seva realitat, que és la seva identitat personal, i connecta amb aquest patiment, doncs és molt més dolorós, perquè ho ha estat evitant. Utilitza una estratègia d'evitament, d'evitació, i aleshores les xarxes socials moltes vegades el que promouen és també aquesta dissociació i aquest fins i tot aquest aïllament, perquè hi ha un aïllament intern, és a dir, ja no sols extern sinó intern, és a dir, del que a mi me passa no em vull saber res, jo me faig una altra imatge a les xarxes socials i és el que mostro que tot està perfecte, però realment hi ha molt de patiment al darrere. I never dreamed that I'd
meet somebody like you. Passa un minut de 11:15 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui al Suplement hem volgut dedicar una bona estona a una de les qüestions que, sens dubte, també marquen l'agenda i també nosaltres, els mitjans, ens hi hem d'involucrar perquè és evident que és un problema que tenim i que tot apunta que anirà més. De fet, aquest any, la Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio, que arrenca el Suplement, anirà dedicada a la salut mental. I crec que és una decisió esplèndida tenint en compte que segurament un cop passi la pandèmia la gran assignatura pendent que tindrem tots plegats serà aquesta. Aleshores, us vull agrair a la doctora Montse Pàmies, cap de l'àrea de salut mental infantil-juvenil de l'Hospital Pare Taulí de Sabadell, déu-n'hi-do quin càrrec més llarg, que avui ens hagi acompanyat aquí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne.
I al Joan Roa, que és psicòleg orientador en centres educatius per la prevenció del suïcidi, també que ens hagi acompanyat, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I segur que al llarg d'aquest proper any, també aprofitant que tenim la marató que arrenca el Suplement, ens tornarem a retrobar aquí. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Fem una petita pausa al Suplement i arrenca la setmana tràgica. Fins ara.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.